Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pedro Sánchez anuncia millores de finançament per totes les comunitats atenent les seves singularitats. El govern espanyol duplicarà els recursos del Fons de Compensació Interterritorial. Maria Pagès.
Sánchez ha aprofitat l'acte d'obertura del curs polític per defensar la necessitat d'un sistema de finançament més just.
Les asseguro, les garantizo, me comprometo a que la reforma del sistema de financiación autonómica que vamos a proponer, todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular.
El president del govern nomena oficialment José Luis Escrivá com a nou governador del Banc d'Espanya. Òscar López serà el nou ministre de Transformació Digital i Funció Pública i Diego Rubio el nou cap de gabinet.
El relleu al Banc d'Espanya l'ha anunciat primer el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en comissió parlamentària. Des del Partit Popular, el diputat Jaime Olano ha acusat Pedro Sánchez d'actuar com el dictador Francisco Franco.
El señor Escrivá cuenta con la cualificación técnica necesaria, reconocida, acreditada, además a través de su amplia experiencia, en las más importantes instituciones financieras y en numerosos organismos públicos y privados. Todas estas cualidades, desde luego, hacen de él un candidato idóneo.
Solo Franco se había atrevido a hacer gobernador del Banco de España a un ministro. Franco y el señor Pedro Sánchez. Ya sé que les duele, pero es así, señoría.
Les pluges d'aquest dimecres afecten especialment l'aeroport del Prat amb una vintena de vols cancel·lats i desenes de retards.
Des de l'inici d'aquest episodi de tempestes, els bombers han atès 105 avisos per incidències relacionades amb la pluja a tot Catalunya. Les més afectades han estat sobretot les comarques de Ponent, Tarragona i l'Ebre.
Generalitat i Ajuntament de Barcelona pacten a pujar la taxa turística als creuers. L'acord s'ha pres en la segona trobada entre Salvador Illa i Jaume Collboni.
L'alcalde de Barcelona ha explicat que augmentarà la taxa turística als passatgers de creuers de curta estada, que ara és de 4 euros per persona.
Cap altre municipi té el repte d'haver de gestionar l'arribada, us donaré la xifra de cap, passatgers que estiguin en curta estada a Barcelona, és a dir, menys de 12 hores, ara està a 1,6 milions. I amb unes perspectives de creixement que nosaltres considerem que no són assumibles per la ciutat.
En cultura, segundo premio del gironí Isaki Lacuesta optarà a la cursa pels Oscars.
Ha estat seleccionada junt amb Marco, d'Aitor Arregui i John Garaño i l'estrella azul de Javier Masipe per optar a representar Espanya en la pròxima edició dels Oscars en la categoria de millor pel·lícula internacional.
Girona FM, Jana Fontbona.
L'estrella azul de Javier Masipe i Marco, d'Aitor Arregui i John Garaño, són les altres dues pel·lícules que també opten a representar Espanya. A partir d'avui s'obre un nou termini de votació pels acadèmics fins al 18 de setembre, que és quan l'Acadèmia anunciarà finalment la pel·lícula que agafarà el relleu a la Societat de la Nieve, nominada l'any passat als Oscars.
I en esports, Toni Castro, la Federació Catalana de Bàsquet ha presentat les lligues nacionals catalanes a on?
Competició oficial amb la participació de tots els equips catalans de categoria estatal. En total són 6 lligues catalanes, 3 masculines, ACB, LEP i EVA, i 3 femenines, Femenina, Femenina Challenge i Femenina 2, que es disputaran durant aquest mes de setembre.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim planada serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Aquesta tarda, que ja s'ha desactivat l'alerta de l'Inuncat, però segueix en fase de prealerta davant la possibilitat de nous ruixats.
Les pluges d'aquest dimecres han afectat especialment l'aeroport del Prat amb una vintena de vols cancel·lats i desenes de retards. Dels vols de sortida previstos, aquesta tarda una vintena van amb retard i se n'han cancel·lat 5 cap a Menorca, Múnich, Santiago de Compostela, París i Londres. Pel que fa a les arribades, entre les 2 i les 5 hi ha hagut 14 cancel·lacions a més d'una vintena de retards. De fet, les pluges que han escombrat el país aquest dimecres han deixat diverses incidències concentrades sobretot a les comarques de Ponent, Tarragona i l'Ebre. Aquestes zones han rebut durant el matí la major part de les precipitacions a Catalunya. Malgrat que les precipitacions no han estat torrencials durant el matí, han deixat el rastre d'una persona ferida a Lleida, a més de diverses incidències i danys al seu pas. A la Granadella, a les Garrigues, on s'ha registrat el màxim de 46 litres per metre quadrat, una part d'un mur exterior de l'escola del poble s'ha cedit a causa de l'acumulació d'aigua, que ha arribat als 70 litres per metre quadrat entre ahir i avui. També les Garrigues, localitats com Castelldans, avaluen els danys que l'acumulació de pluja ha causat als conreus de fruita seca i oliveres que han quedat negats.
Des de l'inici d'aquest episodi de tempestes, els bombers han atès 105 avisos per incidències relacionades amb la pluja a tot Catalunya. Però anem a saber quin recorregut té aquest episodi de ruixats. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un bon reguitzell de ruixats, de tempestes, de temps regirat, el que hem tingut al llarg d'aquest dimecres. I, sobretot, ja aquesta tarda, fortes tempestes que han anat descarregant a les comarques de Ponent, per exemple, a la mateixa ciutat de Lleida, també a Balaguer. Bons patacs d'aigua acompanyats, fins i tot una mica de calamarsa. En aquests moments, la pluja més important queda concentrada a la Catalunya central, moltes comarques de Tarragona, i ja s'observen algunes tempestes apareixent a les comarques de Barcelona, de moment locals. Podem dir que al llarg d'aquesta tarda i vespre ja, bàsicament, aquestes pluges acabaran abraçant gran part de les comarques de Barcelona i arribaran a les de Girona, especialment a l'interior, perquè la Costa Brava ha de ploure més aviat poc, especialment a l'Alt Empordà. Ja aquesta propera nit i demà, sobretot, aquesta pluja desapareix gairebé de tot el país. Despertarem el dijous amb molta boira a la Catalunya central, amb vent a l'Ebre i a l'Empordà, i amb ambient fresquet. I la tarda, en canvi, serà més suau que la d'avui, només amb algun ruixadet al nord de Girona. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Doncs connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, per una banda, aturades més o menys habituals en aquesta àrea més propera a Barcelona. És el cas de la C58 carregada d'entrada a Barcelona, ja des de Montcada i Reixac. La mateixa autopista del Vallès, tram de Terrassa, un parell de quilòmetres també molt lents amb aturades, sentit nord, sentit Manresa. O aturades també habituals al lateral de l'autopista AP7, a la B30, sobretot entre Cerdanyola i Barberà, en totes dues direccions. Però és que, a més, tenim una incidència a l'extrem sud de Barcelona, a l'autovia A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí. Hi ha un vehicle avariat que talla carril en sentit Barcelona i aturades d'un parell de quilòmetres, com et deia, en aquest punt de l'autovia A2, zona de Sant Joan d'Espí i d'entrada a Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Pedro Sánchez anuncia millores de finançament per totes les comunitats atenent les seves singularitats i ho podrà fer perquè el govern espanyol duplicarà els recursos del Fons de Compensació Interterritorial.
El president del govern espanyol ha promès reunions bilaterals amb tots els presidents autonòmics el mateix dia que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, insistia des del Senat que l'acord amb Esquerra sobre un finançament singular a Catalunya és constitucional. Pedro Sánchez ha aprofitat l'acte d'obertura del curs polític per defensar la necessitat d'un sistema de finançament més just, en què totes les comunitats rebin més recursos del que van rebre amb el Partit Popular al capdavant de l'executiu.
Sánchez ha obert el curs polític acompanyat pel seu executiu amb un acte a l'Instituto Cervantes a Madrid. Pere Sanz.
Pedro Sánchez ha promès que la reforma del sistema de finançament que proposarà el seu executiu destinarà a les comunitats autònomes més recursos dels que van rebre mentre governava el Partit Popular. Conscient que el debat sobre el finançament marca aquest inici del curs polític, el president del govern ha volgut buscar la complicitat dels presidents autonòmics.
Les asseguro, les garantizo, me comprometo a que la reforma del sistema de financiación autonómica que vamos a proponer, todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular.
En el seu discurs, Sánchez ha defensat que la descentralització federal és compatible amb la solidaritat. El president del govern també ha avançat que la problemàtica de l'habitatge centrarà la pròxima trobada de presidents autonòmics. I en clau internacional ha assegurat que l'executiu celebrarà a finals d'any una cimera bilateral amb l'estat palestí.
Tot plegat mentre, com dèiem, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, defensava el pacte pel finançament singular de Catalunya des del Senat. Ho ha fet en resposta a les acusacions del PP, a qui ha titllat de fer populisme fiscal. Esther Minguell.
Per Maria Jesús Montero, el pacte del PSC i Esquerra Republicana suposa un avançament en l'autogovern dins els paràmetres de la Constitució i assegura la solidaritat territorial. Per Montero, les crítiques del Partit Popular són interessos partidistes.
Ustedes comparten la financiación singular que tienen otros territorios, como Canarias, como Baleares. ¿Y acaso esto ha roto España? Pero claro, entonces no estábamos enfrentándonos al deporte favorito del Partido Popular, que es utilizar Cataluña como simple y llanamente elemento de confrontación para intentar rascar algunos votos en el resto del territorio.
Els populars insisteixen en tenir més detalls de l'acord del finançament singular i acusen l'executiu d'afavorir Catalunya. Ho explica el senador Gerardo Camps.
¿Acaso la singularidad de Cataluña, que nosotros entendemos que existe como la de todos los demás, es tan extraordinaria que se merece una financiación que al parecer no pueda ser compartida con todos los demás?
Per la ministra d'Hisenda, Catalunya comença a recuperar el temps perdut i avança en la convivència.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ja és oficial, José Luis Escrivá serà el nou governador del Banc d'Espanya, com us ho avançàvem ahir. Així ho ha confirmat aquesta tarda el propi president del govern, Pedro Sánchez, després que ho hagi anunciat el ministre Carlos Cuerpo al Congrés dels Diputats.
Sánchez ja ha comunicat al rei el nou nomenament i el càrrec entrarà en vigor un cop publicat al BOE. El president del govern ha volgut destacar la vàlua del ja nou governador del Banc d'Espanya.
Creo que pocos, muy pocos economistas tienen el conocimiento, la experiencia y la altura de estado que tiene José Luis Escrivá. Por eso estoy convencido de que será un excelente gobernador del Banco de España. Y quiero destacar su compromiso con España, poner en valor su contribución a la prosperidad del país y agradecer los sacrificios personales y profesionales que ha hecho para servir a su país.
El nomenament d'Escrivá compta amb la reprovació del Partit Popular. Des del PP, el diputat Jaime Olano ha acusat Pedro Sánchez d'actuar com el dictador Francisco Franco.
Solo Franco se había atrevido a hacer gobernador del Banco de España a un ministro. Franco y el señor Pedro Sánchez. Ya sé que les duele, pero es así, señorías. Y esto es lo que Sánchez entiende por independencia de las instituciones, regeneración democrática. A esto se refería Sánchez en 2016 cuando habló de acabar con las puertas giratorias. Y da lo mismo que sean personas no aptas para el cargo, que no sean independientes, solo importa la fidelidad a Pedro Sánchez.
I mentrestant, Òscar López, el fins ara cap de gabinet de Pedro Sánchez, serà qui assumirà la cartera de Transformació Digital i Funció Pública.
López és llicenciat en Estudis Internacionals i en Administració Pública i entoma el repte d'impulsar la digitalització del país i la modernització de la Fundació Pública. El seu anterior càrrec del cap de gabinet l'assumirà l'acadèmic Diego Rubio. Tots els nomenaments ja han estat comunicats a la Casa Reial.
En plana municipal a Barcelona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde Jaume Collboni han acordat apujar la taxa turística als creueristes que fan escala, desbloquejar la construcció de 637 habitatges per protecció social i reprendre les investigacions conjuntes entre la Guàrdia Urbana i els Mossos. Tot plegat durant la segona trobada institucional entre els dos màxims mandataris, Mont Carvajal.
En la primera reunió institucional entre el president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han tancat tres acords. Construir més habitatge, apujar els impostos als creueristes i augmentar la seguretat. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que s'augmentarà la taxa turística als passatgers dels creuers de curta estada, que ara és de 4 euros per persona.
Cap altre municipi té el repte d'haver de gestionar l'arribada, us donaré la xifra de cap, passatgers que estiguin en curta estada a Barcelona, és a dir, menys de 12 hores, ara està a 1,6 milions i amb unes perspectives de creixement que nosaltres considerem que no són assumibles per la ciutat.
L'altre compromís és reprendre l'acord amb l'expresident Pere Aragonès de construir 637 habitatges per protecció social en 11 solars cedits per l'Ajuntament i més tard els 1.700 habitatges que estaven damunt la taula. Ho ha confirmat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
Tirarem endavant aquesta primera fase de 637 i el conjunt del compromís dels 1.700 habitatges que hem adquirit amb l'Ajuntament de Barcelona.
I el tercer acord és sobre seguretat. La Guàrdia Urbana i els Mossos col·laboraran per fer front a la petita delinqüència i al narcotràfic. Collboni es reunirà amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, el 18 de setembre per acotar-ho.
Mentrestant, pel que fa a l'ampliació de l'aeroport del Prat, l'alcalde del Prat de Llobregat, Luis Mijoler, reclama que s'escolti la veu del món local a l'hora de decidir si cal ampliar la infraestructura o no.
Mijoler, que també és diputat d'En Comú Podem al Parlament, creu que abans d'abordar una ampliació que considera qüestionable, cal definir un model de turisme i d'infraestructures, tal com es va pactar en l'acord de govern per fer president Salvador Illa. Afegeix que el fet que es reuneixi la comissió tècnica no implica que s'hagin de prendre decisions i reclama també que se'ls inclogui en aquesta comissió. Són declaracions a Notícies en Xarxa.
És quasi com reunir-se amb ells mateixos, no? I que creient que, com va dir el president Illa, aquesta legislatura doncs ha de ser una legislatura també en què el municipalisme ha de ser important i que els territoris han de ser escoltats, jo crec que sembla evident que aquesta comissió està deslegitimada si no hi ha presència també del món local i, per tant, de l'alcaldia del Prat, de l'alcaldia de Barcelona.
Notícies en Xarxa.
La catalana Isabel Perelló ha pres possessió aquest migdia com a nova presidenta del Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem. L'Associació Jutges i Jutgesses i Jutges per la Democràcia ha celebrat aquest nomenament pel gran valor simbòlic que té que una dona presideixi els dos grans organismes judicials.
En declaracions al Notícies en Xarxa, la seva portaveu, Maria del Prado Escoda, ha destacat la importància de la presència femenina a la cúpula judicial per avançar en la paritat.
És una fita històrica en primer lloc. És la primera vegada que tenim la presidència del Consell General del Poder Judicial, un òrgan que va en funcionament des dels inicis de la democràcia de fa 40 anys, que és una dona, i a més la primera vegada que la presidència del Tribunal Suprem, perquè recau en la mateixa persona, després de dos segles recau en una dona. És un símbol de cara a les dones que ens ha de fer veure que podem arribar als càrrecs, hi ha la possibilitat, estem suficientment preparades.
La primera dona de la història de la institució que assumeix aquesta responsabilitat encapçalarà demà la inauguració de l'any judicial després de dos mesos de negociacions fracassades.
En successos, l'aixecadora de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, ingressada des de divendres a l'Hospital de Sant Joan de Déu per la caiguda del 4 de 9 sense folre a la Diada de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès, ha rebut aquest dimecres l'alta mèdica. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
La família de l'aixecadora, la Colla Vella i la coordinadora de colles castelleres de Catalunya han donat a conèixer a través d'un comunicat que la Mia ja ha rebut l'alta mèdica i es troba a casa. Les tres parts han fet arribar conjuntament l'agraïment als professionals sanitaris per l'evolució tan positiva i ràpida que ha tingut des de la caiguda del passat divendres 30 d'agost a la Diada de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès. Després d'un període de recuperació a l'Hospital de Sant Joan de Déu, on va ser traslladada primer a la unitat de cures intensives i posteriorment a la planta, l'aixecadora dels de la camisa rosada acabarà la recuperació al seu domicili. A més, l'equip mèdic que la tracta no espera seqüeles a llarg termini. Finalment, la família, la Colla Vella i la coordinadora han volgut fer arribar l'agraïment profund a totes les persones, entitats i institucions que han transmès mostres de suport i afecte en aquests dies.
Més coses. A Tossa de Mar aquesta nit hi han arribat els primers 100 sol·licitants d'asil que formen part del programa d'acollida del Ministeri d'Inclusió.
Tots són majors d'edat procedents de Mali, Níger i Nigèria que han sol·licitat asil per motius humanitaris. Es tracta, doncs, de persones refugiades, protecció que no sols assisteix a persones que viuen en guerra o conflictes armats, sinó també a víctimes de persecució per orientació sexual, activitat política o llibertat d'expressió. El segon grup de persones acollides arribarà a Tossa entre avui i demà. L'estada màxima prevista és d'un mes, tot i que el Ministeri de Migracions preveu que s'escurci.
La Generalitat preveu iniciar les obres de la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona a inicis de 2025. Així ho ha declarat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en un acte celebrat a l'Ajuntament de Cambrils aquest dimecres a la tarda. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
La primera fase de construcció del tren tramvia tindrà uns 15 quilòmetres de longitud i comunicarà Cambrils amb Salou i Vilaseca. Hi haurà 14 estacions, 3 punts d'intercanviadors i el pressupost total serà de 150 milions d'euros. Sílvia Paneque ha defensat l'aposta del seu govern per aquesta infraestructura.
Pretenem fer avançar des del govern de Catalunya en transport públic i desplegar una xarxa de tramvia per millorar la mobilitat i fer un pas endavant en una qüestió que és importantíssima com és la descarbonització del transport.
A la presentació també hi ha acudit l'alcalde de Salou, Pere Granados, que en els últims temps s'havia mostrat molt crític amb el model de tren tramvia. Granados, però, ha dit que Salou dona suport al projecte.
En clau sanitària, l'Hospital de Mataró lidera un estudi sobre el càncer de mama. La unitat de patologia mamària vol demostrar que hi ha una nova tècnica menys invasiva per determinar l'estat en què es troba la malaltia. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
Per tal de determinar en quina fase es troba la malaltia, el que es fa és analitzar l'anomenat gangli sentinella, situat a l'aixella. És el primer que rep el drenatge procedent de la mama i, per tant, identificar-lo és clau per saber fins a on s'estén la malaltia. Tradicionalment, per localitzar-lo, s'utilitza una injecció de tecnesi 99, un material radioactiu. L'objectiu de la unitat de patologia mamària de l'Hospital de Mataró és demostrar que la detecció del gangli sentinella també es pot fer a través del colorant verd d'indiocianina, evitant així l'exposició de radiacions ionitzants. Escoltem Sandra López, coordinadora de la Unitat de Patologia Mamària de l'Hospital de Mataró.
Volem assegurar que això es pot utilitzar a tota pacient i que, per tant, en el futur, quan tampoc tinguem tecnesi, perquè el tecnesi desapareixerà en uns anys, doncs utilitzar aquest material que fa el mateix i que, a més, té uns beneficis.
L'estudi on hi intervindran prop de 900 pacients consistirà a fer servir les dues tècniques per corroborar que totes dues poden arribar a localitzar el gangli sentinella amb la mateixa eficàcia.
També en l'àmbit hospitalari, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha posat en marxa una nova manera d'atendre els infants i adolescents amb autisme i altres necessitats que facilita que es deixin fer proves i fins i tot operacions.
Es tracta d'una guia amb material audiovisual a l'abast de les famílies perquè anticipin els nens a casa allò que els passarà a l'hospital. Volen estendre-ho a centres de tot Catalunya.
Maite Polo.
Fotos dels transports públics que hauran d'agafar fins a l'hospital, imatges de les sales on els atendran, de l'instrumental i fotografies de les metgesses i les infermeres que els atendran. Tot això els permet imaginar-se allò que els succeirà i els redueix l'angoixa i l'ansietat. La pediatra Romy Rosic parla dels avantatges de dedicar tot aquest temps previ als nens i nenes amb necessitats especials.
Tot això requereix un temps, li hem d'explicar a la família, treballar conjuntament com organitzar-ho. Sembla que estiguem perdent el temps perquè vas explicant, vas dirigint a una pàgina web, vas descarregant la guia, però realment no és un temps perdut, és un temps que estem invertint per tal de que aquest pacient pugui rebre l'atenció sanitària adequada.
La mare de l'Alejandro Fernández és qui va donar la idea als professionals en plena pandèmia. Van haver de vacunar el seu fill contra la Covid i li va ensenyar amb pictogrames a casa què es trobaria a l'hospital.
S'ha d'empatitzar, t'has de posar les seves sabates, perquè a tu et porten un lloc que no coneixes a ningú. Te viene gente con materiales que no has visto en tu vida, te habla en chino i tu com estaries?
Poder fer proves a persones amb autisme ajuda a diagnosticar-los i tractar el més aviat possible l'epilèpsia, trastorns del son i fins i tot càncer.
Moment per la cultura i pels Òscar, perquè avui hem sabut que Segundo Premio del gironí Isaac La Cuesta optarà a l'estatueta juntament amb Marco, d'Aitor Arregui i John Garaño, i l'Estrella Azul, de Javier Macipe. Girona FM, Jana Fontbona.
La Estrella Azul, de Javier Macipe i Marco, d'Aitor Arregui i John Garaño, són les altres dues pel·lícules que també opten a representar Espanya. A partir d'avui s'obre un nou termini de votació pels acadèmics fins al 18 de setembre, que és quan l'acadèmia anunciarà finalment la pel·lícula que agafarà el relleu a La Sociedad de la Nieve, nominada l'any passat als Oscars. El film de La Cuesta, que ja va ser guanyador al Festival de Màlaga, s'inspira en la història del grup de música de Granada, Los Planetas, i recrea el muntatge del seu tercer disc, mentre els problemes personals ensorraven en el grup.
I a Lleida avui s'ha presentat la segona edició del Sant Miquel de les Lletres, 7 dies de la literatura en català entre el 18 i el 24 de setembre, amb debats i tallers a les llibreries. Suau Lleida Ràdio, Judit Castellà.
Després de l'èxit de la primera edició, Horitzons 2050 es proposa ara augmentar i millorar l'oferta, i això ho volen aconseguir reivindicant el paper de Lleida en els països catalans. És per això que les taules rodones abordaran Ponent, l'Aran, la Nacional 2 i l'Eix Transversal. Com a novetat, enguany s'han incrementat els contacontes a les escoles bressols. Antoni Gelong és el president d'Horitzons 2050.
I aquest any passarem de 2 a 13 contacontes, de manera que en farem a 5 escoles, que són l'escola Seu Vella del Casc Antic, l'escola Magí Morera de la Mariola, l'Institut Escola Torrequeral del Secà de Sant Pere, l'escola Príncep de Viana de l'Estació i els Maristes Montserrat. I també farem contacontes cada matí a 5 escoles bressol.
D'altra banda, aquest any també s'han programat 2 concerts de pagament, un de Clara Vinyals i Roger Mas i un altre de Cris Juanico.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça ha confirmat que Fermín López té una lesió muscular al recte anterior de la cuixa esquerra amb un període de baixa aproximat de 3 setmanes. Recordem que Fermín ha participat aquest estiu a l'Eurocopa i també als Jocs Olímpics i havia arrencat la temporada amb pocs dies de descans enmig. Encara en clau Barça, el club ha desvelat quina serà la segona equipació per al nou curs de to negre amb detalls vermells que l'equip podria estrenar a Montilivi el 15 de setembre. L'equip català que tornarà a a competir a la primera masculina és l'Espanyol, que el dissabte 14 rebrà l'Alavés a l'RCD Stadium. El club blanquiblau ha presentat aquest migdia Irving Cardona. El davanter francès, amb experiència a Alemanya i al seu país, veu diferències clares amb el futbol de la Lliga.
Penso que aquí és un futbol molt tàctico. És diferent, per exemple, en Alemanya és molt físic. Aquí és més con el balón, la possessió, i sí, és diferent.
Encara en clau espanyol, l'equip femení serà l'encarregat d'estrenar la Lliga F, que s'obre divendres, aquest divendres, a la ciutat esportiva Dani Jarque amb la visita del vigent subcampió, el Real Madrid. L'entrenadora blanquiblava Sara Monforte veu l'equip preparat davant d'aquesta estrena i alhora retorna a la màxima categoria.
Jo crec que l'equip ha anat en creixement i es veu amb molta confiança d'afrontar el partit, que és el que més importa a dia d'avui, que és el del divendres al Real Madrid. I l'equip està, a mi m'ha sorprès a nivell de mental també i de creixement, sobretot. Està en creixement, però el veig molt bé i capaç de puntuar aquest divendres.
En bàsquet, l'antiga fàbrica Estrella Damm ha acollit la presentació d'una nova edició de les Lligues Nacionals Catalanes a ON, una competició que organitza la Federació Catalana de Bàsquet i en què prenen part tots els conjunts catalans que competeixen en categoria estatal. En total són 6 lligues catalanes, 3 masculines, la CB, la LEP i la LEVA, i 3 femenines, Femenina, Challenge i Femenina 2, que es disputaran durant aquest mes de setembre. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, i el president de la Federació Catalana de Bàsquet, Ferran Abril, destaca la importància d'aquestes lligues catalanes.
Les lligues catalanes s'han convertit en algo que té un post de tradició i, a més, en algú que els clubs tenen molta visibilitat, els clubs a vegades petits, no? L'he competit com a jugador d'EVA i com a entrenador d'EVA i és un dels moments de la temporada que més ganes tens de participar-hi perquè és un moment de molta visibilitat, no?
43 equips representant a tot el bàsquet català amb les diferents categories, crec que podem sentir-nos orgullosos. Un inici de lliga que no pot ser millor, no?, en tots els aspectes.
I encara en bàsquet, després dels dubtes de principis d'estiu, el Força Lleida mantindrà l'equip femení, que competirà un curs més a la Lliga Femenina 2, la tercera categoria estatal. Una de les no vingudes, l'hongaresa Laura Visco, arriba amb molta il·lusió a l'equip.
Aquest és un rol que he estat buscant per mi. M'agrada que l'entrenador i el club hagin vist alguna cosa en mi que he estat buscant també jo, a nivell personal. Estic preparada per fer aquesta passa endavant i crec que l'equip també m'ho ha transmès. Estic molt contenta i preparada per assumir aquest rol.
I als Jocs Paralímpics de París, l'Ali, el barceloní Sergio Garrote, s'ha penjat l'or en ciclisme adaptat.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Did somebody break your heart? doncs ell que dormia coloms amb la mà. Titular d'un càrrec de pes a casa de gent bé.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pedro Sánchez anuncia millores de finançament per totes les comunitats atenent les seves singularitats. El govern espanyol duplicarà els recursos del Fons de Compensació Interterritorial. Maria Pagès.
Sánchez ha aprofitat l'acte d'obertura del curs polític per defensar la necessitat d'un sistema de finançament més just.
Les asseguro, les garantizo, me comprometo a que la reforma del sistema de financiación autonómica que vamos a proponer, todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras governava el Partit Popular.
El president del govern nomena oficialment José Luis Escrivá com a nou governador del Banc d'Espanya. Òscar López serà el nou ministre de Transformació Digital i Funció Pública i Diego Rubio el nou cap de gabinet.
El relleu al Banc d'Espanya l'ha anunciat primer el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en comissió parlamentària. Des del Partit Popular, el diputat Jaime Olano ha acusat Pedro Sánchez d'actuar com el dictador Francisco Franco.
El señor Escrivá cuenta con la cualificación técnica necesaria, reconocida, acreditada, además a través de su amplia experiencia, de las más importantes instituciones financieras y en numerosos organismos públicos y privados. Todas estas cualidades, desde luego, hacen de él un candidato idóneo.
Solo Franco se había atrevido a hacer gobernador del Banco de España a un ministro. Franco y el señor Pedro Sánchez. Ya sé que les duele, pero es así, señoría.
Les pluges d'aquest dimecres afecten especialment l'aeroport del Prat amb una vintena de vols cancel·lats i desenes de retards.
Des de l'inici d'aquest episodi de tempestes, els bombers han atès 105 avisos per incidències relacionades amb la pluja a tot Catalunya. Les més afectades han estat sobretot les comarques de Ponent, Tarragona i l'Ebre.
Generalitat i Ajuntament de Barcelona pacten a pujar la taxa turística als creuers. L'acord s'ha pres en la segona trobada entre Salvador Illa i Jaume Collboni.
L'alcalde de Barcelona ha explicat que augmentarà la taxa turística als passatgers dels creuers de curta estada, que ara és de 4 euros per persona.
Cap altre municipi té el repte d'haver de gestionar l'arribada. Us donaré la xifra de cap. Passatgers que estiguin en curta estada a Barcelona, és a dir, menys de 12 hores, ara està a 1,6 milions. I amb unes perspectives de creixement que nosaltres considerem que no són assumibles per la ciutat.
En cultura, segundo premio del gironí Isaki Lacuesta optarà a la cursa pels Oscars.
Està seleccionada junt amb Marco, d'Aitor Arregui i Jon Garanyo i l'estrella azul de Javier Macipe per optar a representar Espanya en la pròxima edició dels Oscars en la categoria de millor pel·lícula internacional.
Girona FM, Jana Fontbona.
L'estrella azul de Javier Macipe i Marco, d'Aitor Arregui i Jon Garanyo són les altres dues pel·lícules que també opten a representar Espanya. A partir d'avui s'obre un nou termini de votació pels acadèmics fins al 18 de setembre, que és quan l'acadèmia anunciarà finalment la pel·lícula que agafarà el relleu a La Societat de la Nieve, nominada l'any passat als Oscars.
I en esports, Toni Castro, la Federació Catalana de Bàsquet ha presentat les lligues nacionals catalanes a on?
Competició oficial amb la participació de tots els equips catalans de categoria estatal. En total són 6 lligues catalanes, 3 masculines, l'ACB, l'EP i EVA, i 3 femenines, de Lliga Femenina, Challenge i Femenina 2, que es disputaran durant aquest setembre.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Aquesta tarda que ja s'ha desactivat l'alerta de l'Inuncat, però segueix en fase de prealerta davant la possibilitat de nous ruixats.
Les pluges d'aquest dimecres han afectat especialment l'aeroport del Prat amb una vintena de vols cancel·lats i desenes de retards. Dels vols de sortida previstos aquesta tarda, una vintena van en retard i se n'han cancel·lat 5 cap a Menorca, Múnich, Santiago de Compostela, París i Londres. Pel que fa a les arribades entre les 2 i les 5, hi ha hagut 14 cancel·lacions, a més d'una vintena de retards. De fet, les pluges que han escombrat el país han deixat diverses incidències concentrades sobretot a les comarques de Ponent, Tarragona i l'Ebre. Aquestes zones han rebut durant el matí la major part de les precipitacions a Catalunya. Malgrat que les precipitacions han estat torrencials, durant el matí han deixat el rastre d'una persona ferida a Lleida, a més de diverses incidències i danys al seu pas. A la Granadella, a les Garrigues, on s'ha registrat el màxim en 46 litres per metre quadrat, una part d'un mur exterior de l'escola del poble s'ha dit a causa de l'acumulació d'aigua, que ha arribat als 70 litres per metre quadrat entre ahir i avui. També les Garrigues, localitats com Castelldans, avaluen els danys per l'acumulació de pluja que ha causat els conreus de fruita seca i oliveres que han quedat negats.
Des de l'inici d'aquest episodi de tempestes, els bombers han atès 105 avisos per incidències relacionades amb la pluja a tot Catalunya. Però anem a saber quin recorregut té aquest episodi de ruixats. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un bon reguitzell de ruixats, de tempestes, de temps regirat, el que hem tingut al llarg d'aquest dimecres. I, sobretot, ja aquesta tarda, fortes tempestes que han anat descarregant a les comarques de Ponent, per exemple, a la mateixa ciutat de Lleida, també a Balaguer. Bons patacs d'aigua acompanyats, fins i tot una mica de calamarsa. En aquests moments, la pluja més important queda concentrada a la Catalunya central, moltes comarques de Tarragona, i ja s'observen algunes tempestes apareixent a les comarques de Barcelona, de moment locals. Podem dir que al llarg d'aquesta tarda i vespre ja, bàsicament, aquestes pluges acabaran abraçant gran part de les comarques de Barcelona i arribaran a les de Girona, especialment a l'interior, perquè la Costa Brava ha de ploure més aviat poc, especialment a l'Alt Empordà. Ja aquesta propera nit i demà, sobretot, aquesta pluja desapareix gairebé de tot el país. Despertarem el dijous amb molta boira a la Catalunya central, amb vent a l'Ebre i a l'Empordà, i amb ambient fresquet. I la tarda, en canvi, serà més suau que la d'avui, només amb algun ruixadet al nord de Girona. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, Lali. Doncs la veritat és que parlem en general d'una tarda tranquil·la i, a més, aquesta hora ja va baixant el volum de circulació. Per tant, millora també el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona, aquestes vies que envolten la ciutat de Barcelona. Com a incidència, tenim un parell de vehicles avariats que provoquen petits trams de retencions. És el cas de l'autovia A2, la zona de Sant Joan d'Espí. El vehicle avariat ja és al voral de la via. Aturades puntuals, intermitents, trànsit molt lent, un parell de quilòmetres d'entrada a Barcelona en aquest punt de l'autovia A2, zona de Sant Joan d'Espí. I tenim un altre vehicle avariat a l'autopista AP7, al tram de Subirats. Aquí hi ha un carril tallat en direcció sud, és a dir, en sentit Tarragona, i també aturades puntuals d'un quilòmetre en aquest punt de Subirats, autopista AP7, direcció sud. Com et deia, però, a banda d'aquests vehicles avariats, sembla que la resta de la xarxa viària, el trànsit hi millora i, a més, molt ràpidament. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Pedro Sánchez anuncia millores de finançament per totes les comunitats atenent les seves singularitats, i ho podrà fer perquè el govern espanyol duplicarà els recursos del Fons de Compensació Interterritorial.
El president del govern espanyol ha promès reunions bilaterals amb tots els presidents autonòmics el mateix dia que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, insistia des del Senat que l'acord amb Esquerra sobre un finançament singular a Catalunya és constitucional. Pedro Sánchez ha aprofitat l'acte d'obertura del curs polític per defensar la necessitat d'un sistema de finançament més just en què totes les comunitats rebin més recursos del que van rebre amb el Partit Popular al capdavant de l'executiu.
Sánchez ha obert el curs polític acompanyat pel seu executiu amb un acte a l'Instituto Cervantes a Madrid. Pere Sanz.
Pedro Sánchez ha promès que la reforma del sistema de finançament que proposarà el seu executiu destinarà a les comunitats autònomes més recursos dels que van rebre mentre governava el Partit Popular. Conscient que el debat sobre el finançament marca aquest inici del curs polític, el president del govern ha volgut buscar la complicitat dels presidents autonòmics.
Les asseguro, les garantizo, me comprometo a que la reforma del sistema de financiación autonómica que vamos a proponer, todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular.
En el seu discurs, Sánchez ha defensat que la descentralització federal és compatible amb la solidaritat. El president del govern també ha avançat que la problemàtica de l'habitatge centrarà la pròxima trobada de presidents autonòmics. I en clau internacional ha assegurat que l'executiu celebrarà a finals d'any una cimera bilateral amb l'estat palestí.
Tot plegat mentre, com dèiem, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, defensava el pacte pel finançament singular de Catalunya des del Senat. Ho ha fet en resposta a les acusacions del PP, a qui ha titllat de fer populisme fiscal. Esther Minguell.
Per Maria Jesús Montero, el pacte del PSC i Esquerra Republicana suposa un avançament en l'autogovern dins els paràmetres de la Constitució i assegura la solidaritat territorial. Per Montero, les crítiques del Partit Popular són interessos partidistes.
Que ustedes comparten la financiación singular que tienen otros territorios, como Canarias, como Baleares. ¿Y acaso esto ha roto España? Pero claro, entonces no estábamos enfrentándonos al deporte favorito del Partido Popular, que es utilizar Cataluña como simple y llanamente elemento de confrontación para intentar rascar algunos votos en el resto del territorio.
Els populars insisteixen en tenir més detalls de l'acord del finançament singular i acusen l'executiu d'afavorir Catalunya. Ho explica el senador Gerardo Camps.
¿Acaso la singularidad de Cataluña, que nosotros entendemos que existe como la de todos los demás, es tan extraordinaria que se merece una financiación que al parecer no pueda ser compartida con todos los demás?
Per la ministra d'Hisenda, Catalunya comença a recuperar el temps perdut i avança en la convivència.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ja és oficial, José Luis Escrivá serà el nou governador del Banc d'Espanya, com us ho avançàvem ahir. Així ho ha confirmat aquesta tarda el propi president del govern, Pedro Sánchez, després que ja ho hagi anunciat el ministre Carlos Cuerpo al Congrés dels Diputats.
Sánchez ja ha comunicat al rei el nou nomenament i el càrrec entrarà en vigor un cop publicat al BOE. El president del govern ha volgut destacar la vàlua del ja nou governador del Banc d'Espanya.
Creo que pocos, muy pocos economistas tienen el conocimiento, la experiencia y la altura de estado que tiene José Luis Escrivá. Por eso estoy convencido de que será un excelente gobernador del Banco de España. Y quiero destacar su compromiso con España, poner en valor su contribución a la prosperidad del país y agradecer los sacrificios personales y profesionales que ha hecho para servir a su país.
El nomenament d'Escrivá compta amb la reprovació del Partit Popular. Des del PP, el diputat Jaime Olano acusa Pedro Sánchez d'actuar com el dictador Francisco Franco.
Solo Franco se había atrevido a hacer gobernador del Banco de España a un ministro. Franco y el señor Pedro Sánchez. Ya sé que les duele, pero es así, señorías. Y esto es lo que Sánchez entiende por independencia de las instituciones, regeneración democrática. A esto se refería Sánchez en 2016 cuando habló de acabar con las puertas giratorias. Y da lo mismo que sean personas no aptas para el cargo, que no sean independientes, solo importa la fidelidad a Pedro Sánchez.
I mentrestant, Òscar López, el fins ara cap de gabinet de Pedro Sánchez, serà qui assumirà la cartera de Transformació Digital i Funció Pública.
López és llicenciat en Estudis Internacionals i en Administració Pública i entoma el repte d'impulsar la digitalització del país i la modernització de la Fundació Pública. El seu anterior càrrec de cap de gabinet l'assumirà l'acadèmic Diego Rubio. Tots els nomenaments ja han estat comunicats a la Casa Reial.
En plana municipal, a aquesta hora en marxa el ple de relleu a l'alcaldia d'Esparreguera, al Baix Llobregat. Eduard Ribas deixa el càrrec després d'haver estat escollit cap del gabinet de presidència de la Generalitat. Anem, però, cap allà perquè, seguint aquest ple, hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Pep Collell, bona tarda.
Bona tarda. Doncs fa uns pocs minuts que Eduard Ribas ha deixat el càrrec d'alcalde d'Esparreguera, que agafarà Joan Jurado. Ribas portava 13 anys al davant del consistori i en un ple de renúncia molt emotiu, en presència d'autoritats com el conseller Albert Dalmau o la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluís de Moret, Ribas ha agraït a tothom que l'ha acompanyat en aquest camí. El ja exalcalde assegura que deixa el poble millor del que es va trobar, tot i que ha reconegut que queda molta feina per fer. Tant ell mateix com la resta de grups han destacat la cordialitat i el tracte proper i li han demanat que en el seu nou càrrec es recordi d'Esparreguera. Seguidament del ple de renúncia s'ha convocat el d'investidura, on Joan Jurado, també del PSC, agafarà la vara com a nou alcalde del municipi.
Moltíssimes gràcies, Pep. A Barcelona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde Jaume Collboni han acordat apujar la taxa turística als creueristes que fan escala. També desbloquejar la construcció de 637 habitatges per protecció social i reprendre les investigacions conjuntes entre la Guàrdia Urbana i els Mossos. Tot plegat durant la primera trobada institucional entre els dos màxims mandataris, Mont Carvajal.
En la primera reunió institucional entre el president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han tancat tres acords. Construir més habitatge, apujar els impostos als creueristes i augmentar la seguretat. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que s'augmentarà la taxa turística als passatgers dels creuers de curta estada, que ara és de 4 euros per persona.
Cap altre municipi té el repte d'haver de gestionar l'arribada, us donaré la xifra de cap, passatgers que estiguin en curta estada a Barcelona, és a dir, menys de 12 hores, ara està a 1,6 milions. I amb unes perspectives de creixement que nosaltres considerem que no són assumibles per la ciutat.
L'altre compromís és reprendre l'acord amb l'expresident Pere Aragonès de construir 637 habitatges per protecció social en 11 solars cedits per l'Ajuntament i més tard els 1.700 habitatges que estaven damunt la taula. Ho ha confirmat el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
Tirarem endavant aquesta primera fase de 637 i el conjunt del compromís dels 1.700 habitatges que hem adquirit amb l'Ajuntament de Barcelona.
I el tercer acord és sobre seguretat. La Guàrdia Urbana i els Mossos col·laboraran per fer front a la petita delinqüència i al narcotràfic. Collboni es reunirà amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, el 18 de setembre per acotar-ho.
Mentrestant, pel que fa a l'ampliació de l'aeroport, l'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, reclama que s'escolti la veu del món local a l'hora de decidir si cal ampliar la infraestructura o no.
Mijoler, que també és diputat d'En Comú Podem al Parlament, creu que abans d'abordar una ampliació que considera qüestionable, cal definir un model de turisme i d'infraestructures tal com es va pactar en l'acord de govern per fer president Salvador Illa. Afegeix que el fet que reuneixi la comissió tècnica no implica que s'hagin de prendre decisions i reclama també que se l'inclogui en aquesta comissió. Són declaracions a Notícies en Xarxa.
És quasi com reunir-se amb ells mateixos, no? I que creient que, com va dir el president Illa, aquesta legislatura doncs ha de ser una legislatura també en què el municipalisme ha de ser important i que els territoris han de ser escoltats, jo crec que sembla evident que aquesta comissió està deslegitimada si no hi ha presència també del món local i, per tant, de l'alcaldia del Prat, de l'alcaldia de Barcelona.
Notícies en Xarxa.
En successos, l'aixecadora de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, ingressada des de divendres a l'Hospital Sant Joan de Déu per la caiguda del 4 de 9 sense folre, la diada de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès, ha rebut aquest dimecres l'alta mèdica. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
La família de l'aixecadora, la Colla Vella i la coordinadora de colles castelleres de Catalunya han donat a conèixer a través d'un comunicat que la Mia ja ha rebut l'alta mèdica i es troba a casa. Les tres parts han fet arribar conjuntament l'agraïment als professionals sanitaris per l'evolució tan positiva i ràpida que ha tingut des de la caiguda del passat divendres 30 d'agost a la diada de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès. Després d'un període de recuperació a l'Hospital de Sant Joan de Déu, on va ser traslladada primer a la unitat de cures intensives i posteriorment a la planta, l'aixecadora dels de la camisa rosada acabarà la recuperació al seu domicili. A més, l'equip mèdic que la tracta no espera seqüeles a llarg termini. Finalment, la família, la Colla Vella i la coordinadora han volgut fer arribar l'agraïment profund a totes les persones, entitats i institucions que han transmès mostres de suport i afecte en aquests dies.
Més coses. A Tossa de Mar, aquesta nit hi han arribat els primers 100 sol·licitants d'asil que formen part del programa d'acollida del Ministeri d'Inclusió.
Tots són majors d'edat procedents de Mali, Níger i Nigèria que han sol·licitat asil per motius humanitaris. Es tracta, doncs, de persones refugiades, protecció que no sols assisteix a persones que viuen en guerra o conflictes armats, sinó també a víctimes de persecució per orientació sexual, activitat política o llibertat d'expressió. El segon grup de persones acollides arribarà a Tossa entre avui i demà. L'estada màxima prevista és d'un mes, tot i que el Ministeri de Migracions preveu que s'escurci.
La Generalitat preveu iniciar les obres de la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona a inicis de 2025. Així ho ha declarat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en un acte celebrat a l'Ajuntament de Cambrils aquest dimecres a la tarda. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
La primera fase de construcció del tren tramvia tindrà uns 15 quilòmetres de longitud i comunicarà Cambrils amb Salou i Vilaseca. Hi haurà 14 estacions, 3 punts d'intercanviadors i el pressupost total serà de 150 milions d'euros. Sílvia Paneque ha defensat l'aposta del seu govern per aquesta infraestructura.
Pretenem fer avançar des del govern de Catalunya en transport públic i desplegar una xarxa de tramvia per millorar la mobilitat i fer un pas endavant en una qüestió que és importantíssima com és la descarbonització del transport.
A la presentació també hi ha acudit l'alcalde de Salou, Pere Granados, que en els últims temps s'havia mostrat molt crític amb el model de tren tramvia. Granados, però, ha dit que Salou dona suport al projecte.
En clau sanitària, l'Hospital de Mataró lidera un estudi sobre el càncer de mama. La unitat de patologia mamària vol demostrar que hi ha una nova tècnica menys invasiva per determinar l'estat en què es troba la malaltia. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
Per tal de determinar en quina fase es troba la malaltia, el que es fa és analitzar l'anomenat gangli sentinella, situat a l'aixella. És el primer que rep el drenatge procedent de la mama i, per tant, identificar-lo és clau per saber fins a on s'estén la malaltia. Tradicionalment, per localitzar-lo, s'utilitza una injecció de tecnesi 99, un material radioactiu. L'objectiu de la unitat de patologia mamària de l'Hospital de Mataró és demostrar que la detecció del gangli sentinella també es pot fer a través del colorant verd d'indiocianina, evitant així l'exposició de radiacions ionitzants. Escoltem Sandra López, coordinadora de la Unitat de Patologia Mamària de l'Hospital de Mataró.
Volem assegurar que això es pot utilitzar a tota pacient i que, per tant, en el futur, quan tampoc tinguem tecnesi, perquè el tecnesi desapareixerà en uns anys, doncs utilitzar aquest material que fa el mateix i que, a més, té uns beneficis.
L'estudi on hi intervindran prop de 900 pacients consistirà a fer servir les dues tècniques per corroborar que totes dues poden arribar a localitzar el gangli sentinella amb la mateixa eficàcia.
També en l'àmbit hospitalari, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha posat en marxa una nova manera d'atendre els infants i adolescents amb autisme i altres necessitats que facilita que es deixin fer proves i fins i tot operacions.
Es tracta d'una guia amb material audiovisual a l'abast de les famílies perquè anticipin els nens a casa allò que els passarà a l'hospital. Volen estendre-ho a centres de tot Catalunya.
Maite Polo.
Fotos dels transports públics que hauran d'agafar fins a l'hospital, imatges de les sales on els atendran, de l'instrumental i fotografies de les metgesses i les infermeres que els atendran. Tot això els permet imaginar-se allò que els succeirà i els redueix l'angoixa i l'ansietat. La pediatra Romy Rosic parla dels avantatges de dedicar tot aquest temps previ als nens i nenes amb necessitats especials.
Tot això requereix un temps, li hem d'explicar a la família, treballar conjuntament com organitzar-ho. Sembla que estiguem perdent el temps perquè vas explicant, vas dirigint a una pàgina web, vas descarregant la guia, però realment no és un temps perdut, és un temps que estem invertint per tal de que aquest pacient pugui rebre l'atenció sanitària adequada.
La mare de l'Alejandro Fernández és qui va donar la idea als professionals en plena pandèmia. Van haver de vacunar el seu fill contra la Covid i li va ensenyar en pictogrames a casa què es trobaria a l'hospital.
S'ha d'empatitzar, t'has de posar les seves sabates, perquè a tu et porten un lloc que no coneixes a ningú. Te viene gente con materials que no has vist en tu vida, te habla en chino i tu com estaries?
Poder fer proves a persones amb autisme ajuda a diagnosticar-los i tractar el més aviat possible l'epilèpsia, trastorns del son i fins i tot càncer.
I els cims de les 43 comarques catalanes són més a prop de les persones discapacitades gràcies a la iniciativa Donat Foundation i APINDEP, les dues entitats que impulsen 43 inclusims.
Amb el suport de professionals i voluntaris, aquestes persones ja han començat a pujar muntanyes i a gaudir de l'esport i la natura.
David Navarro.
El projecte dona continuïtat a la iniciativa 14 per 1000 Trekking Inclusiu, que ja ha portat persones amb discapacitat a 17 comarques i 20 cims. Els professionals i voluntaris Donat Foundation, creació del desaparegut alpinista Sergi Mingote, la cooperativa APINDEP Ronçana i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya fan servir eines com barres de suport o cadires de rodes de muntanya anomenades Jolet per ajudar els excursionistes a pujar les muntanyes. El tècnic d'APINDEP, Marc Serrabassa, ha explicat que l'objectiu final del projecte és apropar natura i esport a persones que potser pensaven que no en podrien gaudir.
El que volem és fer extensiu tota aquesta feina que estem aconseguint, nanos que fan la seva primera muntanya de la vida, a centres que no coneixien, adaptacions per la muntanya com les cadires Jolet, les barres direccionals, donar aquesta possibilitat de que tothom faci activitat física amb més o menys dificultat, amb les adaptacions necessàries.
El projecte pretén arribar als cims de 26 comarques en els propers 4 anys. Per aconseguir-ho, compta amb el suport de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona, entre d'altres entitats.
Moment per la cultura i pels Òscar, perquè avui hem sabut que Segundo Premio del gironí Isaki La Cuesta optarà l'estatueta juntament amb Marco d'Aitor Arregui i John Garanyo i la Estrella Azul de Javier Macipe. Girona FM, Jana Fontbona.
La Estrella Azul de Javier Macipe i Marco d'Aitor Arregui i John Garanyo són les altres dues pel·lícules que també opten a representar Espanya. A partir d'avui s'obre un nou termini de votació pels acadèmics fins al 18 de setembre, que és quan l'acadèmia anunciarà finalment la pel·lícula que agafarà el relleu a La Sociedad de la Nieve, nominada l'any passat als Oscars. El film de La Cuesta, que ja va ser guanyador al Festival de Màlaga, s'inspira en la història del grup de música de Granada, Los Planetas, i recrea el muntatge del seu tercer disc mentre els problemes personals ensorraven en el grup.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La Federació Catalana de Bàsquet ha presentat les Lligues Nacionals Catalanes a ON, competició oficial amb la participació de tots els equips catalans de categoria estatal. En total són 6 lligues catalanes, 3 masculines, ACB, LEP i EVA, i 3 femenines, Lliga Femenina, Challenge i Femenina 2, que es disputaran durant aquest mes de setembre. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, i el president de la Federació Catalana de Bàsquet, Ferran Abril, destaquen la importància d'aquesta competició.
Les lligues catalanes s'han convertit en algo que té un post de tradició i, a més, en algo que els clubs tenen molta visibilitat, els clubs a vegades petits, no? L'he competit com a jugador d'EVA i com a entrenador d'EVA i és un dels moments de la temporada que més ganes tens de participar-hi perquè és un moment de molta visibilitat, no?
43 equips representant a tot el bàsquet català amb les diferents categories, crec que podem sentir-nos orgullosos. Un inici de lliga que no pot ser millor, no?, en tots els aspectes.
I encara en bàsquet, després dels dubtes, a principis d'estiu, el Força Lleida mantindrà l'equip femení, que competirà una temporada més de la Lliga Femenina 2, la tercera categoria estatal. Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Laura Bixo i Clara Mer són dues de les cares noves del Robles Força Lleida 24-25. Aquesta darrera, la francesa, parlava de la rebuda que ha tingut a l'equip de la capital del Segrià. L'hongaresa Laura Bixo accepta el rol de ser una jugadora important.
A role that I've been wanting for myself. Like,
aquest és un rol que he estat buscant per mi. M'agrada que l'entrenador i el club hagin vist alguna cosa en mi que he estat buscant també jo a nivell personal. Estic preparada per fer aquesta passa endavant i crec que l'equip també m'ho ha transmès. Estic molt contenta i preparada per assumir aquest rol.
So I'm really happy and I'm ready for the role.
Un Robles que va guanyar el Club Bàsquet Balaguer aquest dimarts a la nit, 72-43, el primer test de pretemporada.
Gràcies, Sergi. En futbol, el Barça ha confirmat que Fermín López té una lesió muscular al recte anterior de la cuixa esquerra amb un període de baixa aproximat de 3 setmanes. Recordem que Fermín ha participat aquest estiu a l'Eurocopa i als Jocs Olímpics i havia arrencat la temporada amb pocs dies de descans enmig. L'equip català de primera que tornarà abans de competir serà l'Espanyol. Dissabte 14 rebrà l'Alavés a l'RCD Stadium. El davanter francès Irving Cardona, amb experiència alemanya i al seu país, veu diferent diferències clares amb el futbol de la Lliga.
Penso que aquí és un futbol molt tàctic. És diferent, per exemple, en Alemanya és molt físic. Aquí és més con el balón, la possessió, i sí, és diferent.
Als Jocs Paralímpics de París, el barceloní Sergio Garrote s'ha penjat l'or a la prova de contrarrellotge categoria H2 de ciclisme adaptat. I en futbol sala, l'Ali, us explicarem que els catalans Didac i Adolfo disputaran el Mundial d'Uzbekistan amb la selecció espanyola del 14 de setembre al 6 d'octubre. El porter d'Arenys de Mar i l'ala de Santa Coloma de Gramenet, tots dos del Barça, tindran de companys més jugadors del Barça, Antonio Pérez, Sergio Lozano i Catela.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
I'm leaving to Mars. Yeah, we leaving across these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on a life. Nah, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Nah. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money.
Notícies en xarxa.